i Hostel.
Què tal? Salutacions. Comencem aquest mes d'abril. Benvinguts al primer cafè de Ràdio Hostel. Aquest dimarts 1 d'abril, tot seguit al Mirador de l'Actualitat, parlarem sobre la reconciliació entre els espanyols 75 anys després del final de la Guerra Civil. La necessitat de superar les herències del franquisme i consolidar la democràcia. També recordarem avui la figura d'Adolfo Suárez. Ja en la segona hora, com cada dimarts, tindrem la secció Solidaritza't, on coneixerem avui la Fundació Aroa, una entitat que contribueix a millorar la salut de les persones de manera individual i comunitària sense distinció sociocultural. En parlarem amb la seva directora, Neus Pozzielo. A la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar vol saber aquesta setmana si us sembla encertada la mesura d'obrir els comerços de Barcelona els diumenges i festius de juliol i agost. I a la part final del programa, com cada dimarts, comptarem amb el secretari a casa nostra de Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i més sorpreses aquest dimarts en el primer cafè de Ràdio Hostel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radiohostel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèhostel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara fins les 10 del matí us acompanyarem a la sintonia de Ràdio Hostel Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga. La producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, un dia més, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so, Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Comencem amb una última hora que ens arriba des de Vigo. Hi han hagut 3 morts en xocar dues embarcacions prop d'aquesta ciutat de Vigo.
Sembla que la col·lisió entre un mercant i un pesquer s'ha produït a l'entrada sud de la ria de Vigo. Hi ha 2 desapareguts i de moment s'han pogut rescatar en vida 5 persones més.
Doncs en els pròxims minuts intentarem aprofundir aquesta notícia. El que fem tot seguit és repassar altres notícies del dia. Canvis en el govern francès. Dimiteix el govern socialista de François Hollande en bloc i nomena Manuel Valls nou primer ministre.
En un missatge televisat, el president francès François Hollande ha fet aquest anunci. Fins ara, el ministre de l'Interior substituirà Jean-Marc Ayrault, que presentarà la seva renúncia i també la del seu govern. Manuel Valls és una figura controvertida entre els socialistes perquè alguns el consideren massa pròxim a la dreta.
Antonio María Rouco Varela apela a la concòrdia d'Adolfo Suárez davant d'actituds, diu, que poden causar una guerra civil.
El rei és acompanyat dels prínceps d'Astúries van presidir ahir el funeral d'estat per Adolfo Suárez, que es va celebrar a la catedral de l'Almudena i al qual hi van assistir les principals institucions espanyoles i també una trentena de representants internacionals. L'arcabisbe de Madrid va recordar la trajectòria llarga, neta i generosa de l'expresident espanyol durant l'homenia i va alertar d'actituds, com dèiem, que poden causar una guerra civil.
Doncs ara concretament aquesta notícia la tractarem avui tot seguit al Mirador de l'Actualitat amb l'Ignasi Miranda. Avui també us expliquem que Catalunya tanca el 2013 amb un dèficit de l'1,97%.
Aquests números signifiquen que casa nostra va tancar amb uns números vermells superiors a l'objectiu fixat pel govern espanyol.
I avui es farà pública la gigafoto de la Via Catalana, que es va celebrar l'11 de setembre passat.
Aquest muntatge s'ha pogut fer gràcies a l'esforç dels 800 fotògrafs voluntaris que van retratar 1,5 milió de persones que van participar. Aquesta gigafoto es farà pública 7 mesos després de la diada perquè les feines per editar tot el material fotogràfic han estat més complexes del que es preveia.
Pere Navarro ha parlat de les primàries del seu partit. El líder del PSC afirma que quan els candidats s'escullen en un despatx no existeixen, diu, aquests problemes.
El primer secretari del PSC ha reconegut problemes en les primàries que es van fer el cap de setmana per escollir el candidat socialista a l'Ajuntament de Barcelona, però valora, això sí, l'experiència de positiva. Sobre les acusacions d'irregularitats, el líder dels socialistes ha remarcat que es tracta d'una experiència única de participació a la ciutadania.
I Sara, ja es pot confirmar l'esborrany de la renda?
Doncs sí, els que han d'omplir la declaració s'hauran d'esperar, això sí, fins al 23 d'abril, si ho fan per via telemàtica, i fins al 5 de maig, si es presenta en paper.
El nou rebut de la llum entra en vigor avui mateix.
La nova tarifa elèctrica, subjecta a l'evolució del mercat, podrà suposar un estalvi d'aproximadament un 3% anual en la factura. La variabilitat i complexitat d'aquest nou sistema, però, el farà més difícil d'entendre i d'aplicar. Qui ho sol·liciti podrà optar per una tarifa plana que donarà estabilitat als impostos.
Tots avui també us expliquem que l'Euribor, l'indicador més utilitzat per calcular les hipoteques, tancarà al març més car que fa un any, i això no passava des del gener del 2012. Què vol dir això? Doncs que per primera vegada des de fa molt de temps les quotes mensuals dels que revisin ara el seu préstec pujaran. La dada definitiva, però, se sabrà avui mateix. La mitjana del MIS quedarà al voltant del 0,5%. I avui també us expliquem que començaran a haver-hi multes per als usuaris que facin un mal ús de la sanitat pública. En aquest cas, sembla que a Madrid. Explica'ns més coses, Sara.
Doncs si l'organització mèdica Col·legia, entitat que representa els metges col·legiats de l'estat espanyol, proposa que els usuaris que no es donen de baixa les llistes d'espera quan ja han estat atesos o aquells que no recullen les proves siguin sancionats econòmicament. El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona discrepa i aposta per mesures educatives i per obrir el debat de copagament.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Alarma pel brot causat pel virus de l'èbola, que ja ha matat 78 persones a Guinea Conakry. Se sospita que l'epidèmia ha arribat a Libèria i Sierra Leone, i el Senegal ha tancat les seves fronteres.
Doncs sí, sembla que aquest brot és una epidèmia sense precedents, segons va advertir ahir l'organització humanitària Metges Sense Fronteres. Aquest virus s'ha detectat en 4 zones de Guinea, i a part d'aquests 78 morts, també hi ha 2 pacients sospitosos de patir-lo. El Senegal va ordenar ahir el tancament de les seves fronteres amb Guinea per evitar la propagació d'aquest virus, que es transmet per contacte directe amb la sang i també els fluids i teixits corporals de les persones o animals infectats.
L'ONU alerta en un informe que els efectes de l'escalfament global ja es noten arreu i estan dificultant l'accés als aliments i també a l'aigua.
Ho recull l'últim informe del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic, una xarxa científica que pertany a l'ONU, en el que suposa l'estudi més extens i contundent que s'ha fet mai a la història sobre aquest tema. Les conclusions són preocupants. Els més de 500 científics que han participat en aquest informe estan convençuts que el canvi climàtic portarà més pobresa, més conflictes violents i més migracions. Aquest informe va rebre ahir el suport de diverses ONGs que van fer un comunicat conjunt. Per exemple, Intermon Oxfam va fer una crida a l'acció urgent dels governs, mentre que per la seva banda Greenpeace demanava als líders polítics que accelerin la transició cap a les energies netes i segures per evitar amenaces més greus.
El Barça ha informat que Víctor Valdés ha estat operat amb èxit a Alemanya.
La baixa prevista del porter blaugrana és, com ja es preveia, de 7 mesos després d'haver estat intervingut al trencament, al lligament encreuat anterior amb una sutura al menisc intern del genoll dret. Recordem que el porter del Barça va viatjar diumenge amb un jet privat cap a Augsburg.
El Barça va fer un entrenament a la ciutat esportiva per preparar el duel de Champions amb l'Atlètic de Madrid d'avui, al Camp Nou.
Pedro, afectat diumenge per una gastroenteritis, es va entrenar amb el grup, com també ho va fer Song. Puyol, en canvi, ha fet treball de camp al marge de l'equip. I de la seva banda, el davanter Diego Costa s'ha retirat també als 10 minuts de l'inici de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid, que també va fer ahir.
Per cert, que en la roda de premsa prèvia al partit d'avui, Dani Alves i el Tata Martino van valorar l'enfrontament de Champions davant l'Atlètic de Madrid i també van parlar de molts altres temes.
Doncs sí, Dani Alves ha volgut respondre a totes les preguntes, polèmiques o no, i totes amb sinceritat, amb aquesta sinceritat que sempre el caracteritza. En general, va afirmar que el Barça està molt millor que ara fa un any, i de la seva davant del Tata Martino va dir que la clau d'aquest partit és igualar la intensitat del seu rival.
El Manchester United, que viu en una profunda crisi a la Premier League, busca salvar la temporada contra el Bayern de Múnich de Guardiola a Old Trafford.
La situació actual dels dos equips no podia ser més oposada. El Bayern, recordem que s'acaba de coronar anticipadament campió de la Bundesliga, mentre que el United ha perdut pràcticament totes les opcions de quedar entre els quatre primers a la Premier i classificar-se per la Champions de la temporada vinent.
I avui també us expliquem que en futbol sala el Barça a l'Usport va guanyar ahir a la pista del Humacón Saragossa per 2-6 i té un peu i mig a la final de la Copa del Rei.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passen 10 minuts de les 8 del matí. Ara anem a repassar la notícia curiosa d'aquest dimarts. Ja tenim a la Laura Aznar als estudis. Què tal, Laura? Com
molt
estàs?
Molt bé, hola, què tal?
Molt bon dia. Notícia curiosa, si us plau.
Doncs Pinto avança el seu projecte més personal, on també participen companys del Barça. José Manuel Pinto, el porter suplent del Barça, ha donat a conèixer com serà aquest projecte titulat Ve a por tus sueños, que es publicarà l'1 d'abril íntegrament a la xarxa. Es tracta d'una iniciativa benèfica que ajuda músics emergents a donar-se a conèixer a la vegada que dona suport a les tasques que realitzen diferents ONG. Alguns dels seus companys del vestidor, com per exemple Alexis Puyol, Neymar, Messi i Alves, han col·laborat en aquest projecte. El porter blaugrana ha penjat al seu web veaportosueños.es un vídeo que avança algunes de les accions que han dut a terme aquesta iniciativa.
Doncs de moment ja estem escoltant, Laura, un petit fragment. Bé, aquesta peça em sembla que estem escoltant ara mateix del productor Pinto, és una peça antiga, però sembla que d'aquí uns dies doncs, podrem escoltar ja una nova peça del productor i porter.
Ai, ens agrada, eh? Molt de ritme, Mercè.
I amb aquest ritme que diu la Sara, donem pas al Gerard Campos. Gerard Campos, bon dia.
Bon dia.
A veure, comencem, si et sembla, pel cinema, que torna a la festa del cinema amb entrades per veure pel·lícules a menys, atenció, de 3 euros.
Doncs sí, gairebé totes les sales de l'Estat participen durant 3 dies en la 6a edició de la festa, organitzada per les federacions de productors, distribuïdors i cinemes espanyols, i també l'Institut de Cinematografia i Arts Visuals. Per participar en aquesta iniciativa, els espectadors poden registrar-se al portal web fiestadelcine.com i després presentar-se amb l'acreditació i el carnet d'identitat al cinema. De moment, més de 2 milions de persones ja s'han acreditat al web de l'organització. A Catalunya, 64 sales s'han sumat a la festa del cinema.
I atenció per tots els amants de Harry Potter, perquè sembla que aquesta saga tindrà un spin-off amb 3 pel·lícules noves, Gerard.
La productora Warner ha anunciat que farà una nova trilogia basada en la mitologia de la famosa saga del Jove Mag. L'autora, J.K. Rowling, ha donat el permís per adaptar la gran pantalla al llibre Animals Fantàstics i on trobar-los, publicat l'any 2001. La novel·la és relativament curta, unes 54 pàgines, si el comparem amb els títols de Harry Potter, i aprofundeix en la història de les criatures màgiques que apareixen en aquest univers. El primer film d'aquesta nova trilogia parlarà de l'autor imaginari del llibre, Newt Scamander, 70 anys abans que comencés la història de Harry Potter.
Ja vull, vinga, una altra notícia cultural, Gerard. Una nova iniciativa d'Òmnium Cultural per internacionalitzar la demanda del dret a decidir.
El 8 de juny a París, Brussel·les, Londres, Lisboa, Ginebra, Berlín i Barcelona, colles catalanes aixecaran castells de manera simultània. L'objectiu d'Òmnium Cultural és reivindicar davant del món el dret a decidir dels catalans. La proposta vol aprofitar la rellevància internacional del món casteller, declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El lema d'aquesta iniciativa és que els catalans volem votar castells per la democràcia, i per fer-la possible s'ha iniciat un recapte de 12.000 euros via el web de micromecenatge del web Verkami.
Doncs moltíssimes gràcies, Gerard. Doncs com nosaltres confiem en que en Pinto, amb el seu talent, no?, per aquesta nit i per tots els partits que hagin de venir, també confiem avui amb la seva música. Tot seguit arriba l'Ignasi Miranda, la sintonia de Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
minut i serà un quart de nou del matí, a menys d'un mes perquè el papa Francesc canonitzi dos dels seus predecessors, Joan Pau II i Joan XXIII, es va presentar ahir al Vaticà el programa d'activitats amb motiu d'aquest esdeveniment, que tindrà lloc el diumenge segon de Pasqua o diumenge de la Divina Misericòrdia, dia 27 d'abril. El portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, va aclarir alguns dubtes sobre el nombre de participants i va assegurar que Roma s'esforçarà per donar cabuda a les 300.000 persones que s'espera que arribin a la Ciutat Eterna per participar en aquest esdeveniment. Està previst que el dimarts 22 d'abril, dimarts de Pasqua, a 8:45 del vespre, a la Basílica de Sant Joan del Laterà hi hagi una trobada de joves i el dissabte 26 a les 9 del vespre, la nit blanca de pregària, la vetlla festiva amb motiu de la canonització de Joan Pau II i Joan XXIII. De casa nostra destaquem que Rosa Deulofeu, que va ser delegada de Pastoral de Joventut a l'Arxidiòcesi de Barcelona i que va morir ara fa 10 anys, donarà nom a l'interior d'una illa de l'esquerra de l'Eixample, concretament la que es coneix popularment com l'illa Bayer i que està delimitada pels carrers París, Calàbria, Viladomat i Còrsega. La decisió de dedicar aquest espai a Rosa Deulofeu, que té en marxa la seva causa de beatificació, es va prendre en l'últim ple del districte de l'Eixample. Ara la comissió de nomenclàtor de l'Ajuntament serà la que tindrà l'última paraula i validarà aquest pas donat pel districte.
Els diaris d'aquest dimarts titulen: el diari La Razón, la Generalitat ha demanat oficialment que l'exèrcit no se'n vagi de Catalunya. Segons el rotatiu, el govern no vol que es tanqui l'acadèmia de Talarn a Lleida pels seus efectes econòmics. El diari ABC, contundent al·legació de Rouco a favor de la unitat d'Espanya. I també Hollande recorre a l'espanyol Manuel Valls després del revés electoral. El diari El Mundo titula: François Hollande gira cap a la dreta i nomena Valls primer ministre. I també Rouco adverteix del risc de guerra civil. I el diari El País titula: Hollande posa a un dur al front del govern francès després del fracàs electoral.
Seguim amb més portades, en aquest cas de casa nostra. El diari La Vanguardia titula: Hollande recorre el popular Valls com a primer ministre. En la mateixa línia, el periòdico titula: Hollande trenca motllos. En Valls, el Punt Avui, en una altra línia, titula: ajustats al màxim, i explica que la moderació de la retallada situa el dèficit català per sobre del màxim imposat per l'Estat, que és l'1,9%. I acabem amb el diari Ara, que titula: més sequera, més incendis, més inundacions, en referència a l'ONU, que alerta en un informe fet públic ahir que els efectes de l'escalfament global ja es noten arreu i estan dificultant l'accés als aliments i a l'aigua.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
8 i 17 minuts, Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Molt bon dia, Gabriel.
Molt bon dia, Mercè, què tal?
Què tal? Descosit d'aquest dimarts, si us plau.
Mira, avui fa 75 anys que cautivo y desarmado el ejército rojo, les tropes nacionals van assolir els seus últims objectius militars i va acabar la Guerra Civil, com recorda Hilari Raguer a El Punt Avui. I mentre a Espanya hi va haver guanyadors i perdedors, a Catalunya tots hi van perdre, fins i tot els partidaris de Franco. 35 anys més tard, Suárez va intentar pal·liar aquest estrip apostant per la concòrdia, però ahir el cardenal Rouco va esmentar l'ombra d'una nova guerra civil a la seva homilia. El president Suárez no es mereixia aquest epíleg, segons Enric Juliana. També a La Vanguardia, Maria Dolores García escriu sobre el llarg parèntesi que es pot obrir al president Mas entre el 9 de novembre i les eleccions catalanes del novembre del 2016, si la col·laboració amb Esquerra Republicana s'esvaeix per pressions identitàries. Pel que pugui passar, diu, dirigents de CiU i PSC mantenen una relació fluida, com s'ha demostrat amb el Pacte de Tarragona, del qual també parla Joan Tàpia a El Periódico, i que demostra que, a l'hora de la veritat, Mas ha de recórrer al PSC mentre els seus socis del projecte nacional reposen a l'Olimp de les idees. Sobre el dret a decidir, Joan Josep Caral escriu també a El Periódico que, si com sembla és reconegut a la darrera sentència del Constitucional, cal una nova llei de referèndums o consultes no impugnada. I observa que, fins i tot convenint que el dret de l'autodeterminació no està reconegut expressament a la Constitució, tampoc no ho està el dret de retenció, de manera que el que cal fer és interpretar la Constitució sense mil·lenarisme i amb pragmatisme. En política internacional, l'editorial del País parla del nomenament del català Manuel Valls com a primer ministre francès, després de la dimissió del govern en bloc arran de la desfeta del Partit Socialista a les eleccions municipals, amb la qual els francesos han volgut castigar Holanda per la indefinició i la ineficàcia del seu gabinet en un moment econòmic delicat. Rajoy i el seu govern haurien, doncs, de prendre la lliçó de França. I finalment, aquest cap de setmana ens ha deixat Modest Prats, el capellà savi de Girona, com l'anomenava Pasqual Maragall, un gran filòleg català i mestre de mestres. Com escriu avui Pilar Rahola, amb la seva mort ens ha deixat a tots una mica més orfes. Que descansi en pau.
Moltes gràcies, Gabriel, que vagi molt bé aquest dimarts.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Si estàs aturat, no paris. Ràdio Estel et convida els dimecres a les 6 de la tarda a l'Església No S'Atura, un programa per conèixer les persones i entitats que treballen cada dia contra l'atur i per oferir-te la seva ajuda. Dirigit per Àngel de Arriba i presentat per Ignasi Miranda. Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'Església No S'Atura, patrocinat per Logic Stock Maresme, serveis de logística i distribució de paquets. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
A Hipercor tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Per exemple, t'emportes 3 paquets de bolquers de Dodot i el tercer te l'estalvies.
En comprar-ne 3, el paquet et surt a 14,97 euros.
A Hipercor.
Les teves compres també a Hipercor.es.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen exactament 7 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui, afortunadament, la jornada és molt més tranquil·la que no pas ahir, però ara parlem de problemes en aquest inici de la Ronda de Dalt, a la sortida número 4, la d'Horta, i tenim un vehicle aturat que talla carril, provoca aturades des del Nus de la Trinitat fins a Horta, Ronda de Dalt, sentit Llobregat. També a la Ronda Litoral hi ha retencions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. A la resta de vies, ara veiem un tram d'aturades a la C-17 a l'altura de Mollet, venint cap a Barcelona. Aturades que es repeteixen a l'autopista del Vallès, bàsicament al punt de Ripollet, sortint de la Ciutat Comtal. Enllaç al Papiol carregat, tant l'AP2 com l'AP7, i la B23 d'entrada a Barcelona també amb punts de retencions. Sobretot entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, baixant cap a Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, atenció, usuaris de Rodalies de Catalunya. Per avaria les instal·lacions s'està circulant per via única entre Cunit i Sant Vicenç de Calders amb demores que poden superar els 10 minuts en tots dos sentits a la R2 Sud. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les properes hores de la mà del nostre meteoròleg. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb núvols a molts punts de Catalunya, però la tendència és que es vagin trencant. Hi ha més núvols ara mateix a punts del litoral, del prelitoral, fins i tot també amb algunes boirines, però la tendència és que es vagin entreobrint clarianes amb el pas de les hores. Pel que fa a les temperatures, aquestes han baixat una mica aquesta matinada perquè no està tan ennuvolada com l'anterior, i com que també tindrem més clarianes, avui pujaran les temperatures màximes, que en general es mouran entre els 15 i els 20 graus. A més, amb vents del sud que faran que les temperatures pugin encara una mica més, sobretot a punts de l'interior i també de les comarques de Girona. La previsió per demà ens indica un augment de la nuvolositat, sobretot de cara a la tarda, a última hora primeres precipitacions cap al Pirineu, i de cara a dijous sí que esperem pluja general a tot Catalunya. Les temperatures demà seran més altes que les d'avui, moltes màximes per damunt dels 20 graus, baixaran dijous per tornar a pujar altra vegada a partir de divendres. Ara mateix tenim 13 graus a Barcelona, i a 11 graus a Tarragona, 10 graus a Girona i 9 graus a Lleida.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 9:45 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El dilluns 14 d'abril, el Rèquiem de Mozart tornarà a sonar al Palau de la Música de Barcelona amb l'Orquestra Barroca Catalana, acompanyada per la Polifònica de Puig-reig. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster, Teleentrada i taquilles del Palau. Més informació a www.concertsabarcelona.com. El mirador de l'actualitat.
L'arquebisbe de Madrid, Antonio María Rouco Varela, va alertar ahir davant el que va qualificar de fets i actituds que van causar als anys 30 la Guerra Civil Espanyola i que, segons va afegir, la poden causar, referint-se a un hipotètic risc de futur. Va ser en els funerals d'Estat per Adolfo Suárez a la catedral madrilenya de l'Almudena, en presència del rei Joan Carles i Sofia, dels prínceps Felip i Letícia, del govern espanyol en ple i de tots els presidents autonòmics, entre ells Artur Mas. Sense aturar-nos en les coincidències, avui precisament es compleix el 75è aniversari del final del conegut conflicte entre les anomenades dues Espanyes. Només 9 dies després de la mort de l'expresident Suárez, el gran artífex de la transició espanyola, ara fa 37 anys i mig, curiosament la meitat dels 75 anys, volem analitzar el procés de reconciliació entre els espanyols. Les ferides tancades i les que segueixen obertes conviuen en un moment complex i incert per als diversos territoris i les diferents sensibilitats presents arreu de l'Estat. La necessitat de recuperar l'esperit de concòrdia d'Adolfo Suárez i també d'altres referents en aquesta reconciliació és el gran consens de fons. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Tenim a Catalunya i al conjunt d'Espanya una democràcia consolidada, però amb imperfeccions que fan créixer el clam popular per reformar alguns aspectes d'aquest sistema pel qual milions de ciutadans han lluitat des de fa dècades. 75 anys després del final de la Guerra Civil i de l'inici de la dictadura franquista imposada, dona la sensació que encara hi ha esquerdes en el necessari procés de reconciliació. La gran qüestió és reflexionar sobre quines són les actituds que han de predominar perquè es completi la reconciliació i no es repeteixi mai més una guerra civil i quines són també les que ens fan encendre les llums d'alarma. Amb aquesta reflexió sempre oberta, avui ens preguntem si recuperar el pactisme i l'esperit de consens d'Adolfo Suárez pot ajudar a superar algunes de les herències que queden de l'enfrontament que va esclatar l'any 1936. Un exemple d'aquesta manca de reconciliació total es va veure la setmana passada al Congrés dels Diputats, on Esquerra Republicana, actual segona força al Parlament de Catalunya i a Amaiur, segon grup a la Cambra Basca, van impedir que s'aprovés una declaració institucional on es qualificava d'exemplar la transició encapçalada per Suárez. Calia unanimitat per tirar endavant el text i, com dèiem, no es va produir. Els republicans van argumentar que la seva formació encara estava exclosa de l'escenari polític quan ja s'havia legalitzat el Partit Comunista. En el cas de l'Esquerra Abertzale Basca, la raó va ser que es va negar el dret d'Euskadi a decidir el seu futur. Aquest és només un exemple recent de les imperfeccions en l'actual democràcia, unes mancances que destapen les ferides obertes. Les dificultats per reformar la Constitució o llegir la mentalitat oberta, la sensació de partitocràcia que es veu en les llistes tancades i la decepció de sectors creixents de la ciutadania amb la classe política són també una problemàtica que ens connecta igualment amb les herències del passat. Però si analitzem l'evolució social i política d'Espanya en aquests últims 40 anys, podem estar ben segurs que hi ha més aspectes positius que no pas negatius. En definitiva, hi ha més raons per l'esperança que no pas pel pessimisme a l'hora de valorar les actituds que poden desencadenar una nova guerra civil. La pau i el compromís democràtic són valors molt més forts, malgrat tot.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Ens acompanya en Josep Vila Abelló, economista, assessor fiscal i exdirigent del Centre Democràtic i Social d'Adolfo Suárez, el CDS. Senyor Vila Abelló, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També és amb nosaltres l'historiador i col·laborador d'aquesta casa, Joan Pallarès, també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, bon dia.
I tenim a Girona, a l'estudi del Bisbat de Girona, Josep López de Lerma, advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats. Senyor López de Lerma, bon dia, benvingut.
Gràcies, molt bon dia.
Bé, si els sembla, tenint en compte que dos de vostès em sembla que van conèixer personalment Adolfo Suárez, una primera qüestió és què destacarien de la seva figura ara que acabem de viure doncs, un ressò 9 dies després de la seva mort de declaracions sobre la seva persona. Si vol començar el senyor Vila Abelló, per exemple.
Bueno, jo destacaria sobretot... Parlem del tema personal, no?
Sí, òbviament, sí, sí.
El seu encant, vull dir, era una persona que, quan estaves amb ell, i jo hi he estat bastantes vegades a soles o amb poques altres persones, vull dir, te l'estimaries.
Era entranyable.
Molt entranyable, i a més se'l veia molt convençut de tot el que deia. I jo el vaig conèixer quan ja no era ningú, quan ja l'havien rebutjat, o sigui, quan ell estava dalt de tot, no el vaig arribar a conèixer.
Sí, en els temps del CDS, suposem.
En els temps del CDS, on sí. Ens vam apuntar molts, precisament per sentir que no se l'estimava prou el país i no se li reconeixia prou el que havia fet.
Senyor López de Lerma.
Sí, jo sí, d'acord amb el que s'ha dit sobre Adolfo Suárez, en la seva dimensió humana, ell era... concòrdia pura, no? Era un home de diàleg i comprensiu, en el que evidentment tenia un gran atractiu en els quan escoltava i quan parlava, no? Et feia sentir més important en tu que no pas ell que era president del govern, ho vaig conèixer en les dues etapes. I és un home que va practicar el diàleg, l'acord, el pacte, que va voler superar la confrontació que ara heu exposat en l'inici, no? El perquè del programa d'avui. I té una, jo crec que cada vegada entra més dimensió històrica.
Doncs aquesta dimensió històrica és el que s'ha enfatitzat més perquè, sens dubte, l'etapa de Suárez com a president del govern no va ser un camí de roses, ho sabem, va haver-hi molts problemes. Senyor Pallarès, encara que no el conegués personalment,
sí,
però
no
segur que en sap.
No el vaig conèixer personalment. Home, potser l'únic exemple que es pot posar d'ell, jo crec que, a part d'aquest encant personal que sembla que sí que tenia, i un home que se'l veia pulcre, seductor, però... Sobretot és de que, comparat a el que està corrent avui en dia pel món polític, sembla que era una persona honrada. Això és un gran valor, no?, que s'ha de veure com a positiu. Per un altre cantó, jo des de la distància, a mi sempre m'ho donava la impressió ja des del primer moment, que era una persona que tenia el valor de l'inconscient. Vull dir, s'atrevia a fer coses doncs, perquè realment no era conscient de la magnitud del que estava jugant. Senzillament així.
I vol dir que va ser massa atrevit amb algunes decisions?
No, jo crec que va prendre decisions, és a dir, senzillament és un senyor que va caure dintre del riu i es va deixar portar per la corrent.
Però segurament va prendre decisions necessàries, també, legalitzar el Partit Comunista, per exemple.
Per descomptat, però jo crec que tot això era un guió que ja estava pactat, ja estava fet, i per tant ell senzillament anava interpretant el guió que se li havia marcat, i punt.
El que ha comentat Joan Pallarès sobre la figura de Suárez a nivell personal, aquest tarannà comparat amb els lideratges d'avui, potser ens destapa que avui tenim crisi de lideratges, potser ens falta un Adolfo Suárez, senyor López de Lerma, o senyor Abelló també.
Sí, per mi és una obvietat, no? I és molt lamentable, perquè aquella llavor, i aquelles llavors, en plural, en plural s'ha de dir, doncs no han donat unes bones collites en la mesura que ha anat transcorrent el temps i, per tant, la distància des de el que és la transició en el seu nucli més dur, més dificultós, més enrarit, és a dir, com trencar sense trencar res, per entendre's, la vaixella, per tot i que haver-hi morts, no hem d'oblidar-ho, però vull dir que sense trencar però ni la vaixella, passar d'un règim a un altre, no? I avui és clar, el que en el comparatiu la veritat és que tots avui surten perdent, surten amb un suspens quan ell tenia, jo ho tinc escrit, ell va ser un home de honoris causa, un doctor honoris causa amb la transició, etc, i en canvi queden suspès. Nosaltres estem, potser sí que la democràcia en si mateixa és imperfecta, no? No hi ha res perfecte en aquest món, no? Però és lamentable que la mesura que hem anat, sembla, o almenys diem, o ens autodiem, si em permeteu, aprofundint en la democràcia, com deia la Laura en la presentació, és la mentida que cada vegada aquesta democràcia és més imperfecta, no? El fet, diguem-ne, més immediat, no he vist la premsa d'avui, no? Les primàries al PSC, per entendre'ns, no és que vull polititzar amb el PSC. Home, jo entenc l'esperit, diguem-ne, bondador, si es pot dir així, no? La bondat de la idea, etc, no? Però que després s'hagi pogut observar i s'hagin reconegut l'exigència de fer trampes, dir, escolti, perdoni, va més que no comencin aquestes coses, no? I així és una rere l'altra. I com deia molt bé el Pallarès, aquest home era un home molt, molt honrat. Aquest no tenia fortuna personal, parlo clar, no? Hem sabut aquests dies, s'ha recordat aquests dies que havia una família molt senzilla, molt humil, etc, no? Ens ha explicat el que va ser un dels seus socis quan va muntar el despatx després del CDS, que ell volia veure tothom que picava la porta, no? I deia que no en aquest i que no en l'altre, etc, perquè el que volien era que, diguem-ne, intercedís, fes favors, no? Sí. I així li va anar al despatx, no va tancar, no? És l'únic president del govern que no s'ha assegut mai en un consell d'administració de cap empresa de l'IBEX 35, encara que aleshores no hi fos l'IBEX 35, no? És a dir, és d'una trajectòria d'una estatat total, vull dir que, clar, devia tenir les seves coses, com tots els humans, no? Però des d'aquest punt de vista no hi ha comparatiu, és que no hi ha comparatiu. No hi ha ese. Comparatiu sempre... Sí que hi ha comparatiu, però vull dir que surten perdent els que varen seguir, i sobretot surten molt, molt perdedors els que varen trair. Aquesta també és una altra qüestió.
Avui, amb el mirador de l'actualitat, ens acompanyen l'advocat i exvicepresident del Congrés, Josep López de Lerma, l'economista i assessor fiscal, Josep Vilabelló, i l'historiador Joan Pallarès. Sí, perdoni, senyor Vilabelló, encara volia afegir sobre això, sobre Suárez.
No, poca cosa.
Poca cosa més.
Després del que dic, senyor López de Lerma, és difícil afegir res, no? No, jo l'únic que lamento és que tot això es reconeixi ara. O sigui, aquí normalment ens hem de morir perquè se'n reconeixi. Jo sempre dic que, que a mi em sabrà molt de greu no poder assistir al meu funeral, perquè segurament que parlaran molt bé de mi. Per mi m'és igual, vull dir, jo no sóc una persona en absolut important, però per suara sí que em sap greu. Sí que em sap greu, perquè tot això... Ja
s'ha dit també molt aquests dies, que molta gent que el va criticar aferrissadament.
Això és el que em sap greu.
Bé, senyors, deixant de banda... sempre tenint-la en la memòria, la figura d'Adolfo Suárez, però més enllà de Suárez mateix, quin creuen vostès que és el nivell de reconciliació que hi ha ara entre els catalans i entre els espanyols en general, 75 anys després de la Guerra Civil? Avui fa 75 anys vam conèixer aquella famosa frase, cautivo y desarmado el ejército rojo, etc. La guerra ha terminado, segur que tots vostès la coneixen.
Avui fa 75 anys d'un parte oficial de guerra que deia donava la guerra per acabada. Jo no crec que la guerra s'acabés aquell moment, perquè el règim militar que es va imposar va continuar amb tota la seva crueldat durant molts anys, és a dir, es va continuar afusellant al Camp de la Bota i en altres indrets. Jo no crec que faci tan poc que s'hagi acabat, no? Jo diria que potser sí que es va acabar...
Que faci tant, vol dir.
A l'any 75, potser sí que realment les coses van començar a canviar, inclús una mica abans, no? Però de totes maneres, és a dir... Només s'ha de veure amb un documental que van fer pel Canal 33 aquest diumenge, un documental fet per un net d'un combatent que encara era viu, tenia 93 anys i encara l'avi encara podia explicar-se, no? Un documental realment fet pel net, fluix, superflu, autènticament dius, bueno, no sé ben bé què explicava o semblava, no semblava ni tan sols un documental de la guerra, o potser semblava de la guerra doncs, entre els Sioux i el setè de cavalleria, una cosa d'aquest tipus, no? Perquè realment era bé, tractava la guerra doncs, com si, gairebé com si no hagués passat.
Uh-huh. Senyor López de Lerma, senyor Vilaballó.
Uh-huh. Miri, a veure...
Sobre la reconciliació.
Sí. Malauradament, encara hi ha esquerdes en aquesta reconciliació que va intentar aconseguir el Suárez, com també, ell va tenir amb l'Església Catòlica i amb el binomi Tarancón-Jubany dos grans companys de viatge, i potser els pilars més segurs des d'aquesta vessant, d'un dels poders fàctics, entre cometes, que sempre m'han fet gràcia, no? Però, en fi... Encara hi ha esquerdes. És curiós que l'imaginari col·lectiu, potser més en els últims anys que no pas en aquells anys, que òbviament era més... podia ser molt més palpable per la proximitat que deia el Pallarès, que no va acabar amb el parte, lamentablement no va acabar amb el parte. En l'imaginari col·lectiu, encara, per exemple, el PP és en Franco, els partits d'esquerra són els grans perdedors i els nacionalistes igualment, encara que, diguem-ne, es distingeixin, no?
Sí, es fa una anàlisi de l'escenari en clau guerra civil, encara.
Sí, és curiós. És a dir, el propi Rocco Varela, jo no vaig seguir, he escoltat el que he escoltat i vaig sentir alguna cosa al vespre, no? Home, doncs, no ho sé, jo no...
Vostè no diria això, vaja, si...
Jo no, és a dir, jo una guerra civil no la veig enlloc, i tant de bo no m'equivoqui.
Tampoc va dir que hagués de venir demà,
exacte. Tant de bo no m'equivoqui, no? Però, esclar, invocar aquella guerra civil ahir no venia a to. És a dir, agafes l'homilia del Tarancón quan el Joan Carles, diguem-ne, la missa del Joan Carles ja rei, i el compares amb en Rocco i dius, bueno, escolti, és que el paper vell és el del Rocco i el paper més sortit de llantafors de la fàbrica és el del Tarancón.
Era més renovador, diguem-ne.
És més renovador, és una cosa tremenda, no? Per tant, encara hi ha esquerdes d'aquesta reconciliació. I el que em preocupa molt és que aquestes esquerdes de la reconciliació, doncs, com es diu en castellà i en madrid, i cada vegada ho adoptem més, lamentablement, no estem per la labor, diguem-ne, uns i altres, de dir, escolti, això ja va passar i el que hem de fer és millorar el present i assegurar encara un futur millor per tot pel conjunt de la societat, no? Uh-huh. En totes les seves vessants. A mi em preocupa molt el tema de la pobresa, no? Molt, no? I el tema, diguem-ne, de com la classe mitjana, entre cometes, que ja sé que és un ampli ventall, se'n va cap avall, per entendre'ns, no hi ha l'ascensor social, no? Uh-huh. A mi em preocupa molt, no? Però aquestes esquerdes a mi m'impacten perquè jo no vaig viure, diguem-ne, en primera línia la transició, la vaig viure d'una altra manera, com a militant de llavors de Convergència que no era legalitzada, etc. No? Però, home, sí que vaig viure, vaig estar al Congrés l'any 80 ja, per tant, presidència Suárez, no? Uh-huh. Home, no hi era això, no hi era. I sembla mentida que hem anat, diguem-ne, tornant al passat, no?
De vegades, en alguns moments de la transició o de la posttransició immediata, semblava més superat el que és el conflicte
sí,
que no pas ara.
Sí, sí, jo estic absolutament, sí, absolutament d'acord. I bueno, ja sabem que es varen fer, és a dir, pels dos bàndols, sí, si hem de resumir-ho d'aquesta manera, es varen fer
coses malament,
de tot tipus, de tot tipus, no?
Perdoni, sí, sí, senyor Pallarès i senyor Vilavelló, sí, disculpi.
És que potser amb això val a dir, en fi, gràcies al senyor López de Lerma per la cita d'entrar en compte, perquè la portava aquí la cartera per deixar anar el valor de la transició, que no és només d'en Suárez, sinó que realment entrar en compte va tindre alguna cosa a veure l'Església.
El mateix cardenal Jubany des d'aquí, també.
El mateix cardenal Jubany des d'aquí, sobretot. Però en aquest cas, sobre aquestes desafortunades declaracions o invocacions a una guerra, al fantasma de la Guerra Civil, potser les bruixes només les veu qui creu en elles. Uh-huh. Aquest és el problema.
Bé, senyor Vilava,
sí, a mi, si em permeteu,
sí, endavant.
O sigui, jo era l'únic de tots els que estem aquí que el dia 1 d'abril aquest famós ja vivia.
I se'n recorda? Era,
no,
era massa petit.
Absolutament, absolutament no. Jo vaig néixer el 38, per tant no,
és evident. Però ja vivia. Sí,
però,
sí.
Clar, jo vivia i jo vaig viure la infància. O sigui, ara fa poc i complir-se, i perdoneu el parèntesi, fa poc i complir-se 35 anys, la meva senyora també, i una de les filles ens ha fet un vídeo o una cosa, i comença amb la cançó d'en Raimon de dient "Jo vinc d'un silenci". I realment venim d'un silenci. Com diu en Lluís Foix en el seu llibre, després de la guerra, no se'n parlava. Sobretot els pobles.
Es patia la postguerra, però no se'n parlava.
Però no se'n parlava. Uh-huh. Ell té un any o dos menys que jo, en Lluís Foix, i per tant, ell també la va viure d'aquesta uh-huh. manera, i en aquest llibre tan bonic que ha escrit últimament sobre la seva infància,
sí,
el Vall del Corb,
sí, el recordem,
parla
sí,
de això de què es preguntaven, els nens preguntàvem, i no se'n parlava. I no se'n parlava perquè tot era massa recent. Després, quan van passar de la dicta més dura a la dicta més blanda, mm-hmm, van obrir, o sigui, a partir de que es va obrir...
Blanda, que el 75 encara hi van haver posellats.
Sí, sí. Bé, però vaja, alguns aspectes van canviar, sí.
Les coses van canviar molt quan hi va haver l'obertura econòmica. Això,
sobretot des dels anys 60, finals dels 60.
Sí, sí. Efectivament, el plan d'estabilització del 59 va entrar...
El desarrollismo,
que es va començar a parlar, però no es va tocar massa. I amb la transició hi va haver aquest pacte de no parlar-ne. Aleshores, potser això realment és dolent. I el país tot tindria que seure al divan i ser psicoanalitzat. Però d'una manera més científica o d'una manera més humana. No ressuscitant fantasma, ni rancors, ni odis, ni venjances. Aquest és, no ho sé, una mica el que penso jo, i una mica el que hi ha sigut un exemple extraordinari, la beatificació de Tarragona, dels 300 i pico de màrtir. Algú ha demanat de l'Església venjança? No. No, ha sigut una cosa meravellosa, ètica, perquè aquesta gent va morir demanant perdó i l'Església no ha demanat. Ha
Vostè creu que s'ha resolt bé, això? Perquè de vegades també hi havia alguns interrogants sobre...
No, molt bé, molt bé.
I no és fàcil.
I no és fàcil.
Val dir que Monsenyor Pujol, jo vaig estar a la missa que es va fer a dalt de Pàndols, a la Serra de Pàndols, just el 25 de juliol, l'aniversari, el 75 aniversari del Pas del Riu, i realment la homilia de Monsenyor Pujol va ser...
L'arcabisbe de Tarragona.
Sí, va ser autènticament mesurada i reconciliadora, i home, i és molt bonic veure que gent d'un bàndol i un altre s'uneixen junts amb la missa i que l'exèrcit espanyol actual sobrevola en homenatge a un un avió, sobrevola en aquells moments la quota 705.
Perquè de vegades no és fàcil, vostès diuen no parlar-ne o pensar en el present i el futur, però també purificar la memòria i recordar la memòria dels qui van patir aquesta violència, i segurament memòria d'una banda i de l'altra.
Sí. Recordem jo no dic de no parlar-ne, dic ara és el moment.
Hi ha una llei de memòria històrica que es va aprovar...
I trencar amb un mite, que en fi, el Machado és molt Machado, és molt afortunat, parla de les dues Espanyes, però jo crec que en aquest sentit estic més d'acord a mantenir la raça, que parla de l'altra Espanya, dels que no cabien ni en una ni en l'altra. I és que moltes vegades quan ens preguntem, i a vegades moltes vegades em fan la pregunta quan faig alguna xerrada, aquestes xerrades que faig sovint de la Guerra Civil o aquestes visites, no? És a dir, i a quin bàndol estaries, no? I sempre li dic, no, és que la gent no estava en un bàndol o en un altre, estava al bàndol que el deixaven estar.
Sí. Senyor López de Lerma, alguna cosa més?
Sí, no, sí que d'acord, no? Ara que heu citat aquesta llei de la memòria històrica... Sí.
Recordem la que va aprovar Zapatero ara fa 6 o 7 anys.
Sí, o la de Catalunya.
També, exacte.
Jo he estat molt crític, sobretot en com s'ha posat, com s'ha portat a la pràctica.
No és aquí, massa conciliadora, no?
Aquí amb el tripartit, no? És a dir... per què enaltir un bàndol i amagar la realitat de l'altre, no? I com deia en Pallarès molt bé, doncs, alguns els hi van tocar simplement per una qüestió de coordenades geogràfiques estar en un lloc i en un altre, no? Més enllà de les seves creences, però creences, diguem-ne, menys el seu punt de vista político-social, no?
Sí.
Per tant, clar, jo crec que el que tothom s'hauria de posar d'acord és que allò mai més no pot passar, això. I per tant, parlar més en la línia del Suárez, parlar molt més de la concòrdia, d'allò que ens uneix, que allò que ens va dividir, separar, enfrontar, etc. No? Jo vaig néixer molt més tard que el Villavalló, no? Però és cert la cita que heu fet de Lluís Foix, de que a casa tampoc es parlava de política. Més aviat el meu pare havia estat, diguem-ne, allò que es deia abans, apolític, no? El meu sogre va ser enviat al front de l'Ebre, no? Tampoc parlava mai de política. Mai, és una cosa d'un silenci, no?
Bé.
I amb aquesta gent es va poder fer la transició.
La transició, sí. La transició sense ruptura, cedim tots una mica, no?
Exacte.
Això també és important, tothom va cedir una mica. Sí. Bé, senyors, el temps és limitat, jo els agraeixo l'esforç de síntesi avui amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'advocat i exvicepresident del Congrés, Josep López de Lerma, i amb l'economista i exmilitant del CDS, d'Adolfo Suárez, Josep Vilavelló. Avui els nostres companys Ferran Capdevila i Laura Aznar es fan una mica portaveus dels oients joves i ens diuen que els qui no han viscut la transició els costa entendre que homes com Suárez canviessin de camisa. Clar, Suárez no ho hem d'oblidar, poc abans de morir Franco anava amb la camisa blava de falangista, és a dir, va ser franquista.
Sí,
va ser dirigent, secretari general del moviment.
A més, és curiós, no? Perquè el Josep Pla també va ser franquista i el Josep Pla té una vinguda aquí a Barcelona i en canvi, doncs, per exemple, el Samaranc pues no, i ara és que queda sorprès el
i Salvador
concepte,
Dalí també va ser franquista.
El concepte que hi ha dintre de l'esquerra del que era un franquista i el que no era un franquista, és curiosíssim.
Molt breument, si volen comentar això, evidentment sempre des del respecte i el nostre reconeixement a la figura d'Adolfo Suárez.
És que és possible,
és possible canviar, no? De savis és rectificar.
A veure, no és qüestió de savis, és qüestió de savis, no, era una qüestió disculpeu, no és qüestió de savis, és que...
Li va tocar una cosa i li va tocar l'altra, no, diguéssim?
Sí, i és possible que allò que es diu, almenys en un laboratori, per entendre'ns, havia de ser algú de dins el que fes la reforma per a tothom, per entendre'ns, no? També és possible, perquè jo no em veig a cap, diguem-ne, que estava dins o fora d'Espanya, però a l'oposició, i per tant, sense noms i cognoms, parlant clar, o estava a la presó, fent aquesta operació. S'ha de fer des de dintre.
Sí.
I això, jo ja entenc que poden sorprendre els joves el canvi de camisa. El canvi de camisa, allò que es diu en els llibres d'història, és que ni sortirà.
Ja.
És una anècdota, però vaja, ni sortirà.
A més, és un d'aquells homes que no va pagar per ser franquista, Suárez, en aquest sentit. Se li va criticar per altres coses, però no per això. Sí, molt breument, senyor Vilavelló, encara...
No, dir això, que estic totalment d'acord.
Que s'havia de fer des de dintre,
el canvi. Que s'havia de fer des de dintre i que, a més, un dels elogis que es diuen a Suárez és que no tenia ideologia. Això que pot semblar un insult, per ell va ser una benedicció.
I va ser important.
El país va ser una benedicció.
Va caure al riu i es va deixar portar.
Gràcies, Joan Pallarès, Josep Vilavelló i Josep López de Lerma. Molt interessant, ens ha semblat el que han dit. Fins un altre, bon dia.
Bon dia.
Fins un altre, molt bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb Enric Benavent, professor de la Fundació Pere Tarrés, concretament de la Facultat d'Educació Social i Treball Social, i un dels membres de l'equip coordinador que ha fet possible la publicació ara fa uns dies de la recerca L'acció social des de les entitats de l'Església, el seu paper en la cohesió social a Catalunya. Comentarem breument aquest document, aquest llibret, amb Enric Benavent. Senyor Enric Benavent, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, dins de les entitats socials d'Església hi ha una gran diversitat, riquesa organitzativa, però totes tenen en comú que han mostrat i han dut a la pràctica un compromís social exemplar. Què és el que diu, a grans trets, aquest document que s'acaba de fer públic?
En aquest document intentem explicar quines són les característiques que hi ha en aquestes entitats socials que fan acció social des de l'Església. Com molt bé deia, és un univers molt ric i plural, on hi ha una gran diversitat d'institucions, que no és res més que un reflex de la gran diversitat que hi ha dintre de l'Església, però totes elles tenen alguns elements que realment les fan singulars i les fan diferents d'altres tipus d'entitats que fan acció social. Uh-huh. En concret, alguna de les coses que veiem amb tota la recerca que hem fet ha sigut una recerca qualitativa, per tant, basada en entrevistes, basada en tallers, en reunions de grup, etc. Hem vist que totes aquestes entitats socials d'Església tenen una comunitat que està implicada en l'entorn, és a dir, persones compromeses amb l'Evangeli, que en un moment donat emprenen una acció social per donar sortida a una necessitat que apareix en el seu entorn. Aquesta és una gran característica de les entitats, o sigui, totes hi ha una comunitat al darrere, ja sigui una parròquia, una escola, un moviment eclesial, el que sigui, no? I això els hi dona molta força, els hi dona una característica peculiar i a la vegada els hi dona, doncs, les proveeix, doncs, de persones voluntàries o de persones que en algun moment donat donen suport a l'entitat, no? Uh-huh. Aquesta característica de la comunitat és molt important. Uh-huh. Una altra característica que també identifica les entitats socials d'Església és que la persona està en el centre de la seva acció. I el que es pretén és no una acció de beneficència, sinó una acció que ajudi a transformar la societat, ajudi a canviar les estructures injustes de la societat, sempre posant la persona en el centre de l'acció, la persona i la seva dignitat, com d'alguna manera doncs, es trasllueix de la lectura de l'Evangeli. No?
Uh-huh. Per tant, hi ha un plus no, de compromís a partir d'una formació i també d'una creença en la transcendència, tot i que aquestes entitats estan integrades en tot un teixit que és molt més ric, també ho sabem.
Sí, certament. I una altra cosa que és interessant d'això és que, malgrat tenir una identitat cristiana clara i que es vol mantenir, que hi ha una preocupació per mantenir aquesta identitat cristiana, totes tenen molt clar que no fan proselitisme. O sigui que l'objectiu no és ser un anunci explícit de l'Evangeli a les persones, sinó actuar en benefici dels més desafavorits i d'aquesta manera indirecta transmetre doncs, la bona nova de Jesús. Però no es tracta de fer un anunci explícit ni amb els usuaris ni amb ningú. No?
És evident. Seguir allò que ens diu el Papa Francesc d'evitar la globalització de la indiferència i de pensar més en el qui pot morir estirat a terra que no pas en els índexs econòmics o en la baixada de les borses. No? Pensar en la persona, com vostè deia.